migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Sabeu allò de que el cervell no sempre fa el que ha de fer? El cervell no sempre fa el que ha de fer. Bé, d'entrada, hi ha un consell, precisament per aquells moments en què el cervell no acaba de donar la senyal o que no tens el cap per interpretar el que t'està dient el cervell. I, sobretot, això s'adreça a persones grans i als més petits. I és sobre la hidratació. Allò de beure aigua encara que no tinguis set. Això és aplicable a tots, però sobretot en persones ja més vulnerables, com serien els petits i les persones grans, no? Beure aigua encara que no tinguis set. És a dir, hidratar-se, sobretot, ara que tornen i tornen amb ganes a la calor. Bé, el cervell no només està davant de tot això. I torno a repetir aquella frase. Possiblement, i com va dir aquell gran científic, els únics terrenys que queden per conquerir a l'ésser humà estan sota la capa, sota el nostre crani, el nostre cervell. S'ha avançat molt davant de tot això. No és el mateix. I cada dia i cada any s'avança una mica més per entendre com funciona el nostre cap i lluitar, sobretot amb un punt clar, no? Lluitar contra moltes malalties, com pot ser l'Alzheimer, seria una d'aquestes, o la demència, per exemple, seria una d'aquestes qüestions, entre d'altres, per lluitar a l'hora d'entendre com funciona el nostre cap, com funciona el nostre cervell, a part de tot això d'evitar moltes malalties mentals, per ajudar psicològicament. El nostre cervell és encara un pou de misteris que de mica en mica s'intenta resoldre, s'intenta entendre per ajudar a tot això que estic explicant. Una d'aquestes qüestions curioses, del cervell, és que ens confon. I amb dues sensacions que criden força l'atenció. Tinc set o tinc gana? El cervell, quan ens deshidratem, ens pot confondre i donar missatges que puguis interpretar de maneres diferents. És a dir, tu t'estàs deshidratant, però tens gana. Creus que tens gana. Això passa, tens gana quan en realitat el que estàs necessitant és aigua. D'aquí, possiblement, i clarament, el fet de tenir cura de persones més vulnerables davant d'episodis, insisteixo, de calor com les que tornarem a tenir. I a partir d'ahir ja va fer una qüestió de caloreta i avui, aquesta setmana, també, no? De les persones més vulnerables, sobretot els petits i els grans, a l'hora d'hidratar-los, encara que no manifestin, no, que tinc set, que vull aigua. No, donem aigua. Bé, i això per què passa? Per què el cervell ens fa aquesta juguesca? Per què interpretem aquestes senyals del nostre cos d'una manera diferent? Parlem amb la Mireia Bonsantacana, que és professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, per parlar de tot això. Mireia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Molt bona introducció.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Mireia. Escolta, què li passa al cervell? Per què fa aquest clic i quan hi ha aquesta deshidratació... O no tens set, o no et dona la sensació de set, o pots tenir gana. Per què passa això?
Passa perquè les dues senyals, aquesta senyal de set i de gana, es processen en el cervell en un lloc que és molt similar, en l'hipotàlem i en el centre de recompensa del cervell, que diem. I ho processen molt, molt, molt similar. Llavors, això que ha fet és que quan arriben aquesta informació i quan es tradueix aquesta informació, ell ho entén com amb la mateixa, el mateix senyal.
Sí.
Llavors, per això en aquest moment ho podem tindre gana o podem tindre set i nosaltres no som capaços de diferenciar aquesta necessitat.
Ostres, i com ho fas, això? Perquè, home, suposo que en una situació extrema sabríem diferenciar, entenc, però parlem d'una situació lleu, no?, en aquest cas.
Sí, sí. Sempre que el que hem d'intentar reconèixer són aquestes senyals, no? Anticipar-nos una miqueta. Ja que sabem que aquesta confusió s'origina al cervell, doncs nosaltres hem d'entendre una miqueta quines són les senyals que ens poden detectar aquesta deshidratació. I el primer, evidentment, és la set. Però com ja has comentat tu una miqueta en la introducció que has fet, que ha estat super, super bé, aquesta senyal, quan tenim set, és que ja estem deshidratats. I sobretot això passa amb la gent gran i amb els nadons, que hem de tindre molta cura en que això no passi.
Està molt pendents d'aquest... És a dir, quan nosaltres ja tenim sensació allò que tens la boca seca, allò que tinc una seca, em moro, és que estàs ja mega deshidratat. És que ho necessites sí o sí, no?
Mega no, però que ja anem una mica
vale,
tard.
D'acord, que ja tard. És una qüestió d'urgència que rebre. Sí. Clar, quan la cosa és lleu, com diferenciar-ho? Com parar-te a pensar, ostres, perquè jo em paranoio molt amb aquestes coses, llavors penso, i ara tinc set o tinc gana? Què tinc?
No, també és la sensació... Hem de conèixer-nos a uns mateixos, no?
Ah,
és a dir, a veure, quant de temps fa que hem acabat de menjar? Quant de temps fa que tinc aquesta sensació... La necessitat de menjar és per una necessitat d'estrès o ansietat que tenim en aquell moment?
Mm-hmm.
O és que realment poder amb un got d'aigua passaríem, no? Llavors sempre jo dic, és com... si jo obro la nevera i em menjaria una poma o una pastanaga, tinc gana o no tinc gana? Me la menjaria? Si realment és com... No, sí, m'ho haig de menjar perquè tinc gana, és que tenim una sensació de gana. Si no, és que a vegades pot ser que sigui aquesta sensació o bé de set o bé de menjar per ansietat o d'estrès, que ens passa moltíssim en la nostra gerard que portem.
No sé si podríem diferenciar quan la panxa fa aquell soroll de com grunyir, sí. Llavors dius, no tinc set, tinc gana, perquè la panxa...
Sí, també,
l'altre cervell, que és la panxa, ja m'ho està dient, que tinc gana en aquest cas.
Bé, llavors, ara l'estiu, ara l'estiu estaria molt bé, per exemple, si tenim gana, perquè pot que tenim gana, podem aprofitar fer un batut, un liquat, no?, que ens aportaria aquesta part de gana, aquesta part de nutrients, la part dels sucs, de les fruites o de les verdures, i també aprofitaríem per fer aquesta hidratació amb aquesta aigua que ens aporten.
D'acord.
Faríem un 2x1, no?
Exacte. Bé, com detectar senyals de deshidratació abans que el cervell comenci a enganyar-nos? Bueno, enganyar-nos, que pobre cervell, fa el que pot, però a dir que hi ha una cosa i no l'altra.
La sensació, per exemple, també a vegades ens dona aquesta deshidratació, a vegades la gent ens falta una miqueta de concentració o a vegades ens fa una miqueta de mal al cap. Això també, llavors, a vegades també quan ens aixequem molt, molt ràpidament i se'ns en va una miqueta, allò que ens maregem una miqueta, pot ser per la pressió com per falta d'aigua. Llavors, aquests també serien senyals o símptomes que ens podrien indicar que hauríem de beure una miqueta més.
Ostres, que curiós això, perquè mai ho relacionaries una cosa amb l'altra, en principi, eh?
Bueno, jo no m'ho invento, són els estudis
científics. No dic que t'ho inventis, però dic que si jo m'aixeco i tinc un lleuger mareig, no associaria en principi en una manca d'aigua, d'hidratació.
En el sentit aquest de que a vegades aquesta baixa pressió també pot ser un repunt de que baixi la quantitat de líquid total i ens ajudaria una miqueta també a aquesta hidratació. La gent que té una pressió baixa, sempre a consulta diem, sobretot no t'oblidis tampoc de beure aigua.
Clar, això és important. Quan parlem d'esnacs, d'alcohol, d'una clareta, una cerveseta, quan parlem de begudes ensucrades, refrescos, ultraprocessats, tot això ja no ajuda, ja d'entrada un abús ja no ajuda, suposo que en aquest cas tampoc ajudaria gaire, no?
No gaire. A veure, prendre's una clareta de tant en tant, d'allò, doncs, evidentment ens hidrata, no? No passa res. Aquí hauríem d'entrar en el tema de si és alcohol o no alcohol. El que sí que hem de tindre en compte és aquests productes ultraprocessats que tenen un alt contingut de sodi, de sal, que també té un alt contingut de proteïnes. El que fa és que això quan ho transformem nosaltres i l'absorbim en el nostre cos, crea una sèrie de soluts, que diem, no?
Mm-hmm.
Llavors, el que necessitem és, per tant, el nostre cos intentarà agafar la màxima aigua possible per mantenir aquest equilibri intern. I això ens deshidratarà internament. Llavors, sabent això, el que hem d'intentar és sobretot evitar aquests productes ultraprocessats, ja no només pel fet que ens hagi dit, sinó que el fet que no són saludables i els hauríem de limitar molt el seu consum, sinó que també ja si el prenem, doncs, sabem conscients de que haurem de beure més aigua.
D'acord. Ara igual et fico un bassal, eh? Si et fico un bassal m'ho dius i ho deixem. Però tinc curiositat. Tornant al principi de la xerrada, com han arribat a aquesta conclusió? En quin moment una ment ha pensat, ostres, ens està enganyant el cervell? Fem un estudi. Com ha estat aquest estudi per arribar a aquestes conclusions?
Sempre comencem, i quan som científics, no, que fem recerca, és com ens anem preguntant coses, no? De dir, ostres, per què passa això? Vinga, va, anem a aprendre per què passa. Llavors, el cervell és un món... Tot i que hem avançat moltíssim, però moltíssim, és una mica desconegut, no? No entenem a vegades per què passa i el que no passa. Sí. I sí que entro en un terreny
fangós. Sí, sí.
Fangós, una miqueta, de que els estudis que s'han realitzat, per exemple, en animals, ens han ajudat una miqueta a entendre també com funcionen aquestes connexions neuronals. Tots aquests estudis, evidentment, tenen uns comitès d'ètica, i però sí que és una... estan gràcies als estudis en animals, doncs ens han ajudat a fer els avenços, i un d'ells a entendre també el cervell. I han vist, no, que depenent de com en aquests animals se'ls donava o no l'aigua o el menjar, la seva resposta cerebral era una o l'altra. Llavors, per això sabem que el cervell... té aquesta confusió a l'hora de transmetre...
Sí, les sensacions, no? Aquestes senyals elèctriques, sí. Aquestes. I és comparable un cervell, jo que sé, d'un ratolí, com funciona? Perquè puc entendre, possiblement, un sistema immunitari que han fet un canvi d'ADN perquè s'assembli el mateix o molt semblant, per veure com respon. Però un cervell es pot també... anava a dir manipular, no sé si seria la paraula, perquè...
No? Sempre són, o sigui, sempre diem que són directament extrapolables, no poden ser, perquè evidentment estem parlant d'un ratolí i estem parlant d'humans, no? I directament no poden ser. Però sí que tenen un patró molt similar.
Vale.
Llavors, tu quan llegeixes l'estudi, i qualsevol científic que se'l pugui llegir, que no només n'hi ha un, n'hi ha diversos, però aquí hem destacat aquest, sempre posa, no?, del que ta-ta-ta-ta-ta, hi ha unes certes limitacions, i aquestes limitacions és que, evidentment, extrapolable 100% no pot
ser. Però sí, hi ha un patró.
Ah, exacte.
D'acord. Doncs Mireia Bonsantacana, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada sobre com funciona el nostre cervell en aquesta qüestió en concret. Molt amable.
Moltes gràcies. Fins la pròxima.
Fins la pròxima. Moltes gràcies. Molt amable. És curiós, eh? Bé, aquest estudi, que no he dit en cap moment, és un estudi publicat, un dels estudis que ha publicat les institucions acadèmiques mèdiques de Nova York. I per fer un resum, en tot cas, i això sí que és curiós i crida l'atenció, els grups de neurones encarregats, que tenim encarregades de dir, ei, tinc gana, ei, tinc set, no distingeixes, és a dir, no fan una distinció entre el menjar o aigua, en funció de la seva naturalesa. Ho fan igualment, modulen l'impuls i la motivació a l'hora de buscar i fer recerca de tot això, però no decideix què necessitem, si aigua o menjar. És curiós, si no tot el que desitgem, és a dir, vull menjar o tinc molta set, això sí que ho tinc clar, però no tinc clar el què. És supercuriós, són coses curiosíssimes en tot cas. Va, que de seguida hem de parlar de moltes coses. D'entrada, hem de parlar de la llei de segona oportunitat i, evidentment, hem d'entrar també a informació de serveis, a veure com tenim el temps, el trànsit i els esports, aquí, a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Espósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore.
donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
¿sí?,
desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda,
ajá,
avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años, y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de ese despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, porque puede entrar el marido y la mujer,
ajá,
o solo la mujer, o solo el marido, no tiene,
sí,
por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
De acuerdo.
Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que estén, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
sí,
200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
O sea, digamos que habría una refinanciación.
Un intento de refinanciación.
Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
Bien, se entiende que alguien que...
tendría, o que más justo, vaya.
Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
ajá,
y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, ¿sí?, 5 años.
¿Y si dicen que no?
Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos, se cancela el 100% de deuda.
En área jurídica global, te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área jurídica global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta otra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Tour de Francia ja està en marxa. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE, con Eddie Frade.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En res, arribem a 2:15 de dues, aquest dilluns 14 de juliol, la Festa Nacional Francesa. Avui és aquella efemèride de l'assalto a la Bastilla. Egalité, fraternité, igualité. Doncs, 3:15. Fraternité, égalité, igualité. Ho he dit bé? 3:15. El meu francès és tan dolent com el meu anglès. 3:15 del mateix, eh? Doncs, de seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, l'actualitat esportiva, i després xerrarem sobre les noves senyals de trànsit que estan en vigor des de primers de mes, des de fa pràcticament 14 dies, ja tenim un nou elenco de senyals de trànsit. Però amb una qüestió al cap, com s'informa d'això? Com s'informa de les noves senyals? És a dir, jo que sóc un conductor i ja tinc uns quants anys de carnet, i hi ha persones que tenen molts més que jo, com coneixen les noves senyals de trànsit? Com s'interpreten? De seguida en parlem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
¿Necesitas comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gem.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Esports COPE. Un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona, un altre club, potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Franges horàries de dos quarts de dues del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis. Comencem per la meteo, i és que després d'aquest cap de setmana, després d'aquest dissabte mogudet amb aquesta dana que ens ha deixat aigua i unes quantes destrosses, doncs a més, hem de parlar que això s'ha acabat. Això s'ha acabat, i el que esperem, almenys durant tota aquesta setmana, la que ve sembla que canviarà el temps, però aquesta setmana, sol i calor. Bàsicament és la fotografia que tindrem des d'avui dilluns fins al proper cap de setmana. Sol i calor. D'entrada aquesta tarda, sol cap al nord, cap al Pirineu, Prepirineu, el sol començarà a estar tèrbol, algun núvol despistat i algun ruixat fluix, minso, petit, sobretot cap al Pirineu Oriental. Les temperatures a l'alça. Insisteixo, serà la fotografia que veurem durant tota aquesta setmana, eh? Les temperatures ja amb molta, molta caloreta, sobretot el Segrià serà el punt on es preveu que tindrem ja, doncs, unes temperatures de ple estiu, com ha de ser, en tot cas. Per sobre del que tocaria per l'època, tot s'ha de dir, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camat, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hem de destacar algunes incidències a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades de la Roca del Vallès a Montmeló en sentit sud per un camió avariat que ja s'ha pogut retirar. Més endavant, a la mateixa autopista P7 hi ha retencions de Martorell a Subirats en sentit Tarragona per un altre camió avariat que talla un carril. També comentar-vos que la mateixa P7 hi ha retencions a Mont-roig del Camp en sentit sud per anar cap a Ulldecona. A l'autopista del Vallès, a la C58 hi ha intensitat a Ripollet en sentit nord per un camió avariat al voral. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en sentit sud. A la Bota Nord, a la B20 i a cua, entre Santa Coloma Gramenet i el Nus de Trinitat en sentit Barcelona. A l'autopista del Garraf, a la C32, hi ha retencions a Sitges en sentit Barcelona per un autocar avariat i retencions també a Sitges en sentit Tarragona per un accident que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Horta en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, a la B10, hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda.
Bona tarda.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
Senyor José Miguel Cruz, companys, què tal? Bona tarda, bona tarda.
Bé, doncs, avui hi ha teca, eh? Per ser un dilluns de juliol, el Barça torna, polèmica en la milla mal, Luis Enrique la lia. Bé, com estem? Per on vols començar?
Miri, sempre hi ha cosetes, eh? Encara que sigui 14 de juliol,
sí, sí.
Festivitat Nacional Francesa, sí, per sí. Cert, doncs sempre hi ha coses, eh? Miri, no sé si seguir el guió que vostè m'acaba de proposar, però comença la feina a Can Barça i, escolti, Flick trepitja l'accelerador perquè el full de ruta és que siguin sessions dobles, eh? Ja les que facin els homes del Futbol Club Barcelona. En els meus temps, això de la pretemporada era el factor clau del rendiment d'un equip al llarg d'una temporada, aquestes sessions dobles que suposava que incrementaven la resistència del futbolista i el deixaven preparat per començar la... Bueno, ara, no sé, amb aquests plans moderns de preparació física, no sé si han canviat les coses o no, però el cas és que el Barça comença la feina amb cosetes, eh? Pel camí amb cosetes. Una, aquesta festa d'aniversari de Lamine Yamal, els 18 anyets del davanter del Barça. Anècdotes o detalls, millor detalls que no pas anècdotes, al marge, i que estan sobradament comentats i en un primer plànol de l'actualitat, la qüestió és que Lamine Yamal ja té 18 anys, sí. I que, per tant, ja comença a regir aquest contracte de renovació que va signar pel Futbol Club Barcelona. Ja pot votar, ja es pot treure el carnet de conduir, ja pot fer moltes coses,
molt bé.
Però fonamentalment ja comença a manar aquest contracte que ell i el seu agent van obtenir en l'última renovació pel Futbol Club Barcelona. I la resta d'assumptes, doncs...
Pots revisar la gent que contracta les seves festes?
Diguem-ne que jurídicament és més responsable davant la llei dels seus actes, si és que la llei sí. Troba que algun dels seus actes és
punible,
o és reprovable, sí. Escolta, ja ets grandet, ja ets major d'edat per fer determinades coses. Bueno, és un tema que està aquí i és un tema que jo crec que li anirem donant voltetes i voltetes i voltetes mentre no acabin de passar coses a Can Barça, sobretot en el plànol de fitxatges, de reforços, de moviments a la plantilla. Perquè, hores d'ara, continuem amb Pablo Torre en aquesta passarel·la que l'ha de conduir al Mallorca i continuem amb quatre porters a la plantilla.
Mira, Ter Stegen al final no trobarà porta de sortida o què?
A Ter Stegen...
És una de les claus, eh?
A Ter Stegen ja li han dit el que hi ha. Escolta, està Joan García i està Wojciech Szczęsny. I després estàs tu, que tens contracte, evidentment. I si tu et quedes, et respectarem el contracte. Ara, si vols jugar, potser sortir és una opció a tenir en compte. Exactament igual que per Iñaki Peña. El que passa és que Iñaki Peña ja té absolutament clar que ha de sortir del Futbol Club Barcelona. I el que és oficial de fa uns minutets és l'arribada de Ronny Bargi, aquest extrem suec que ha signat fins al 2029 i que en principi estaria més per ser un reforç que no pas un protagonista. Recordem el full de ruta que assenyala els noms que es venen comentant a les últimes jornades. Luis Díaz, que per cert no va estar present en el primer partit de pretemporada del Liverpool, o Marcus Rashford. Aquí ja està treballant és l'Espanyol, que avui ha aprofitat per presentar l'entrenador del B, Raúl Jardiel. I el Girona, 14 de juliol. El Girona no ha fitxat encara.
Però no fitxarà o fitxarà?
Home, alguna cosa haurà de fitxar, perquè de moment el que han fet és marxar de concentració a la Vall d'en Bas amb els que té disponibles Michel Sánchez. Això sí, se li han incorporat futbolistes com Krapitsov, Van de Beek, Asprilla, Sigankov, Krejci, Miopski, etc. El que es diu que canviarà d'aires és Minsu, que podria sortir cap a l'Andorra. I l'altre tema que comentava vostè, qui ens ho anava a dir? Chelsea 3, Paris Saint-Germain 0.
Què et sembla? Què et sembla? Donaven tots per favorit al PSG, però...
I ho era,
i el Chelsea...
Em va semblar lo de la semifinal contra el Madrid, però amb els papers canviats.
Sí, correcte, perquè tot va resoldre la primera part, final.
Amb un Paris Saint-Germain absolutament desarbolat pel conjunt del Chelsea, pel conjunt de Maresca, que, escolti, ha guanyat la Conference davant del Betis, ha guanyat el Mundial de Clubs, vulguis que no... El Chelsea, que, per cert, si no l'erro, és l'equip d'Europa que tindria tots els títols possibles que s'hagin disputat alguna vegada a la història del futbol. Copa d'Europa, Recopa, Copa de la UEFA, Europa League, Conference, etc. Doncs tots els tindria el Chelsea a la seva col·lecció.
Molt bé.
En una final que va acabar una mica com el Rosari de l'Aurora, tot també una mica per culpa de l'àrbitre, que va acabar amb aquesta acció de Luis Enrique davant de Joao Pedro, aquest intercanvi no amistós de pares. Diu Luis Enrique que va anar a separar els futbolistes. Bueno...
Bé, si ell ho diu, serà així.
Si ell ho diu, doncs, bueno, ja haurem, clar, haurem de respectar...
Veus les imatges i no et dona aquesta sensació.
Les imatges no parlen precisament d'això.
Correcte, sí.
I el cas és que una competició random, com era aquest Mundial de Clubs, acaba amb un campió random, perquè tothom teníem a les travesses el Paris Saint-Germain, tothom teníem a les travesses el Manchester City, els més optimistes posaven o eren capaços de posar les travesses al Real Madrid.
T'ha agradat el Mundialito o no?
Hi ha coses que sí, hi ha coses que no. El concepte sí, el que passa és que jo crec que si volem disputar el Mundialito, hem de retallar calendari per alguna banda o per una altra.
Sí, perquè perquè ara el...
Todo no cabe.
El Real Madrid, que ha arribat a semifinals, arriba a temps, amb una... legalment, amb el descans obligatori dels jugadors?
Legalment, arriba amb un dia de menys.
Ostres.
El descans mínim són 21 dies, teòricament afrontarà amb 20 dies de descans el partit de Lliga davant d'Os, si és que no li ajornen. El Madrid ho ha demanat, Tebas ha dit que no. Bueno, doncs en aquestes estem. Home, a mi, què vol que li digui? Hi ha moltes coses a millorar perquè això del Mundialito qualli.
No, moltes coses. Pasta, molts diners.
No, sí, espectacular.
Diners.
Mercadotècnicament i econòmicament parlant, els americans han guanyat pasta, que és el que volíem, fonamentalment.
Bàsicament.
I Donald Trump, a la foto quan li va lliurar la copa al Chelsea, no va sortir de la foto Donald Trump.
No volia sortir de la foto.
Jo me quedo aquí.
El jugador del Chelsea se'l mirava una mica.
Rishi James.
Sí, que mira, escolti. ¿Qué hace este señor aquí?
No, marxa, president.
Mr. President.
Sí, ara vas i li dius...
Mr. President.
Com diuen els memes d'internet, senyor Trump, surti de l'escena. Arancel, que te crió.
Arancel.
Per obrir la boca.
José Luis...
Molt ràpidament, un apunt. Mundials de Singapur, waterpolo masculí. Austràlia 7, Espanya 10.
Ah, perfecte. José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis una bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, Esports Copé amb l'Albert Díez. Amb l'Albert Díez, tota l'actualitat d'aquests titulars i d'altres, eh? Va, que de seguida parlem de senyals de trànsit, de les noves, eh? De les noves, de les inclusives. Per si algú no ho tenia clar, les inclusives en parlarem de seguida aquí a Migdia Copé, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia, Carlas repara.
Vive la experiencia, no solo el destino. Con Viajes El Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Hay un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes El Corte Inglés.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de les noves senyals de trànsit. Fa més de 20 anys que no es feia una qüestió oficial per fer una renovació de les senyals de trànsit. 20 anys. Entrem en matèria i parlem amb la Sara Soria, experta de cotxes.net. Sara, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Han tardado 22 años en pulir todo esto, ¿no? 22 años. ¿Hacía falta? ¿Era necesario? Bueno, sí, creo que sí, ¿no? Alguna sí, ¿no?
Sí, bueno, ya es verdad que parece que 2003 está ahí hace a la vuelta de la esquina, pero ha pasado ya unos cuantos años y es verdad que hay cambios sociales, nuevos vehículos de movilidad, en fin, que al final pues sí se requiere una actualización.
A tu entender, ¿cuál sería la modificación más importante de estas o qué novedades en orden de importancia que tú juzgues podemos encontrarnos?
Bueno, hay nuevas señales de tráfico que indican, por ejemplo, la presencia de vehículos eléctricos, electrolineras, ¿no? Que eso hace unos años pues no ni se nos había pasado por la cabeza, y esas son pues novedosas. Luego también es verdad que también llama la atención el cambio de pictogramas. El tren, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
Que ahora se ha actualizado. Antes era así como un poco antiguo, un ferrocarril ahí un poco antiguo.
Sí, uno del oeste, con humo, claro, esos de vapor.
Sí, entonces pues bueno, hay algunas señales que también cambian bastante. Por ejemplo, la de visibilidad reducida con niebla también es una señal que llama la atención, porque claro, estamos muy acostumbrados a ver la que estaba hasta ahora. Y bueno, pues sí, la de los patinetes, por ejemplo, que comentabas.
Sí, sí.
Y luego, bueno, pues el tema de lo de representar, evitar las, ¿cómo se dice?, los temas de género, ¿no?
Ah, sí, la perspectiva de género, señales con perspectiva de género.
La perspectiva de género, exactamente. Pero bueno, eso yo creo que al final pasa más desapercibido. Yo no creo que llame tanto la atención. Ay, ahora es una niña, es un niño, ¿sabes? No sé, yo creo que eso... Son cosas que, se ponen ahí.
Sin que nadie se enfade, y espero que tú tampoco, es de las señales, de los cambios que veo más inútiles. Pero bueno, cada uno que me parece bien. A mí me da igual que sea una niña, que sea un niño. O sea, el caso es que sea una señal que indique la presencia de una zona escolar o de niños. Pero, por ejemplo, la de los patinetes sí que realmente representa una novedad y se ajusta a la actualidad, a las necesidades sociales de movilidad de hoy en día.
Claro, exactamente. Por eso es que ha habido cambios sociales, cambios de movilidad que, claro, tienen que venir recogidos. A lo que estaba haciendo la DGT en los últimos años era añadir nuevas señales, pero a través de instrucciones de tráfico. Entonces, bueno, por ejemplo, la señal de vehículo eléctrico, de electrolineras, ya es una señal que se presentó en 2022 y ya se estaba utilizando.
De acuerdo.
También la de, por ejemplo, había alguna otra, la de los coches compartidos, por ejemplo, también la de las emisiones, la de la presencia de zonas de bajas emisiones, también es una señal que se presentó como una instrucción de tráfico. Pero es ahora cuando ya se incorporan en el nuevo catálogo,
ajá,
dentro del Reglamento General de Circulación.
O sea, ya son oficiales, por decirlo de alguna
manera. Exactamente,
¿no?
Antes se han ido haciendo como apaños, ¿no? Por así decirlo. Se han ido presentando señales, pero como instrucciones. Ahora ya desaparecen las instrucciones y ahora ya están incluidas de forma oficial en el nuevo catálogo de señales.
Porque claro, Sara, cuando bueno, la sociedad avanza, las necesidades de movilidad cambian y cada vez más rápido los sistemas de maneras y formas también. Claro, 22 años sin cambiarlo, parece que te quedas como muy antiguo, ¿no? O sea, parece que se van con instrucciones, pero no con legalidades ya en un principio reales conforme a las necesidades. Por ejemplo, el patinete eléctrico, han tardado en hacer una señal oficial para esto.
Sí, la verdad es que las cosas de Palacio van despacio.
Muy despacio, la administración a veces es un poquito espesa.
Sí, entonces, bueno, es verdad que todo esto requiere, porque fíjate, llevan 2 años con el tema de las señales de tráfico, de este cambio en el reglamento. Y hasta ahora no se ha aprobado ya oficialmente. Es decir, que yo llevo hablando de esto desde hace, ya te digo, 2 años.
Pero tan difícil es cambiar una señal de tráfico cuando se ve, o sea, no sé.
Pues mira, es curioso porque desde que salió el borrador, el primer borrador de los cambios,
sí,
por ejemplo, ahora cuando ya se ha presentado, ha habido una de las señales que se ha modificado, que es la de la presencia de personas de mayores.
Sí.
Pues bueno, pues ¿por qué? Porque el colectivo se había quejado, porque aparecía una señora como encorvada con un bastón, un señor como que la ayudaba, y entonces como que eso no gustó, y ahora en el nuevo catálogo ya aparecen 2 personas ancianas con su bastón, pero ya rectas las dos.
De acuerdo, o sea, no...
Entonces, fíjate tú, porque claro, desde que se presenta el borrador, luego hay alegaciones, luego tal, no sé qué, total, que se pasa el tiempo.
Pero ya, a veces, es verdad que es difícil, en función de cómo, últimamente tenemos la piel muy fina, y a veces depende cómo el pictograma no acaba de gustar del todo. Este sería el caso de las personas mayores. ¿Qué nos va a indicar esta señal de estas 2 personas mayores rectas y con un bastón?
Bueno, pues que presencia mayoritaria de este tipo de personas en esa zona, porque hay una residencia, por ejemplo, de mayores.
De acuerdo.
Entonces, pues igual que hay zonas escolares, pues también hay zonas de personas más mayores. Entonces, pues para tener especial cuidado.
Sara, y conforme a hacerlas, a que la gente las conozca, o sea, hacer promoción de estas señales, porque, por ejemplo, no sé cuánta gente ahora mismo, si hiciéramos un examen, acertaríamos con todas las señales de tráfico. O sea, cuando te ponen encima nuevas que ya no las has estudiado, ¿cómo se promociona esto? ¿Cómo se hace para que la gente sepa que esa señal es tal cosa?
Pues sí, la verdad es que eso es un tema importante tener en cuenta. Yo imagino que la DGT hará algo de promoción. De hecho, ha sacado una especie de pictogramas donde se ven como las nuevas señales, donde se ven las señales renovadas, cómo eran antes y cómo es ahora. Porque claro, lo importante es saber identificar cómo es la señal que hay ahora para identificarla con la nueva. Porque a lo mejor si tú ves una nueva, dices, te piensas que es otra señal diferente. Y dices, no, está indicando lo mismo que indicaba la anterior.
Claro.
Entonces, pues bueno, ahora lo que hay un plazo de 3 meses para incorporarlas al examen de conducir.
De acuerdo.
Que bueno, 3 meses tampoco es que sea mucho. Pero si alguna persona se está preparando para examinarse, pues debe tener en cuenta que si lo hace a partir del 1 de octubre, posiblemente ya se incorporen estas nuevas señales.
Pues bueno, ya tenemos nuevas señales, así que hay que estar muy atentos. Sara Soria, experta de coches.net, oye, muchísimas gracias por la charla y por estas explicaciones, muy amable.
Pues nada, a vosotros.
A mí que ningú se m'enfadi per això de la inclusió de gènere, aquesta sensibilització que hi ha ara, que està molt bé. Per algunes coses està molt bé, per altres coses em sembla una mica igual un pèl gramassa. Per exemple, la senyal de trànsit al col·le, que possiblement sí, eh? No dic que no, però és una visió que dius, ostres, igual no és de les qüestions més urgents a resoldre. Igual no, eh? Perquè en principi estem assumint el gènere d'aquesta persona, utilitzant el mateix vocabulari. Va, que de seguida parlarem de miopia amb el doctor Vivar, en parlarem aquí a migdia a Cope a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Com cada dilluns parlem d'oftalmologia, parlem d'aquells dubtes que podeu tenir sobre... serien malalties o seria trastorns? No sé, exactament, una mica de tot, no? Sobre la visió, bàsicament, sobre els problemes de l'ull, que són molts i variats i moltes vegades es deixen dubtes sobre actuar, sobre com fer, sobre què tenim o què no tenim. Per això, el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, el tenim aquí segrestat cada dilluns per resoldre'ns unes quantes coses, doctor, benvingut.
Gràcies.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé, molt bé.
Sí? Avui parlem de la miopia.
Sí.
I em sento especialment identificat i avui estaré especialment atent a totes les teves paraules perquè jo tinc precisament aquesta pandèmia silenciosa que li diuen, no? Però què és la miopia, exactament? Va, una cosa molt bàsica.
Molt senzill. Per definició, la elongació de l'ull més enllà de la dioptria zero. És a dir, quan l'ull es fa més llarg de tamany normal, que seria dioptria zero, pues això és una miopia. Això no compleix totes les miopies, però la majoria del que, el concepte que tenim de miopia és aquest.
Quan parlem de que se fa llarg l'ull, de què parlem? Es fa com creix. Un ou, una cosa així?
És que creix, sí. Que creix, es fa, el que creix bàsicament és l'esclera, la capa externa de l'ull, sí. I les estructures internes se tenen que adaptar a aquest creixement, i això configura patologia, que després en parlarem d'això.
D'acord. I com s'arriba això? Com s'arriba a ser miop?
Bueno, mira, és una història una mica llarga, però si ho expliquem per ordre ho podem entendre.
Fem-ho.
Un ull neix hipermètrop. Tothom neix hipermètrop, excepte un petit percentatge de la població, tothom neix hipermètrop al voltant de 3 dioptries, 3 dioptries i mitja. Inclús alguna més. I llavors necessita créixer progressivament fins a arribar a la dioptria zero entre el cinquè i el setè any de vida. Això es diu hemetropització. És un fenomen natural. I per què passa això? Doncs pues mira, perquè per tenir dioptria zero necessitem un control fora del control genètic. El control genètic té errors de mil·límetres i un mil·límetre són moltes dioptries. Llavors, per la curvatura de la còrnea en l'espècie humana, tenim ràdios de curvatura molt variables i dioptria zero significa que per un radi curvatura de la còrnea necessitem una longitud axial de l'eix anteroposterior a la micra. I això només es pot aconseguir si fem un creixement a poc a poc fins que arribem a la dioptria zero.
Estem parlant d'un mecanisme de superprecisió en aquest cas,
precisió.
De forma natural, a més a més. Una màquina pràcticament perfecta, entre cometes, en aquest cas.
I com s'aconsegueix això? Mira, molt senzill. Tenim unes cèl·lules al voltant de la màcula, no la màcula, sinó al voltant de la màcula.
Què és la màcula?
La màcula és el centre de la retina.
Vale.
Llavors, és amb el que veiem els detalls. Llavors, però al voltant d'aquesta màcula hi ha unes cèl·lules, que diuen cèl·lules amacrines, que són cèl·lules especialitzades en medir el tamany de l'ull constantment. Llavors, quan l'ull està en incitació d'hipermetropia, rep un desenfoc hipermetròpic i això genera d'aquestes cèl·lules uns neurotransmissors que arriben a totes les capes de la retina, després a la coroides i després a l'esclera. I quan arriba a l'esclera comença a fer teixit escleral i comença a créixer l'ull. A poc comença a créixer. Per tant, el desenfoc hipermetròpic és el que ajuda a créixer l'ull. I així va creixent fins que, a poc a poc, a mesura que va passant el temps, la hipermetropia és més petita, perquè algú ja ha crescut, fins que arriba als 5 o 7 anys i la dioptria és pràcticament zero. Llavors, quan ja no tenim desenfoc hipermetròpic, el ull deixa de créixer. I d'aquest mecanisme, és el mecanisme natural perquè l'ull tingui dioptria zero.
D'acord. I llavors, quan hi ha un creixement que passa d'aquí, és quan comencen els problemes miopis, no?
Exactament. És a dir, que quan comencem amb l'època de lectoescritura, que seria aquesta època, comencem a produir una hipertonia de la musculatura interna de l'ull, hipertonia al principi, després serà el contrari, que acaba produint en la visió de prop, un desenfoc hipermetròpic, només de prop.
Però això passa per llegir, bàsicament, no?
Per estudiar, per llegir, per fixar pantalles, per els ordenadors, etcètera, per els mòbils, també. Llavors, això provoca aquest desenfoc hipermetròpic una altra vegada, quan ja hem arribat a dioptria zero, i llavors l'ull torna a créixer una altra vegada, i aquest creixement, de més, és el que diem miopia.
Vale, pregunta del milió, doctor. Això es pot evitar?
Clar. Llavors, fixa't el que fem normalment.
És muy tarde para mí.
No. Fixa't el que... jo penso que hem de distingir entre una miopia estable,
sí,
i un procés de miopització. Un procés de miopització vol dir que l'ull està canviant de miopia cada X temps i va puxant i puxant i puxant i puxant. Quina és la problemàtica de tot això? Pues, sí, si podem aprendre a controlar el desenfoc hipermetròpic de prop, podem aprendre a controlar fòries, que són petits desequilibris de la visió binocular, i podem aprendre les supressions, en conjunt podem evitar que l'ull augmenti les dioptries, que augmenti les dioptries.
Això es pot evitar, llavors. Sí. Es podria més o menys evitar.
Sí.
Però bé, suposo que és miop més enllà del desenfoc, no? De no veure bé. Quins perills té ser miop?
Sí. La importància de parlar de la miopia no és... Pues si tinc 4, 5 o 8 dioptries, perquè bueno, si només fos això, pues posaríem la lentilla amb una ullera de davant i diríem que això no té morbilitat, vol dir que no és una cosa patològica, se solucionaria fàcil. Però el problema és que sabem avui en dia que a partir de les 4 dioptries i a partir dels 45 anys augmenta el risc de catarates, glaucoma, degeneració macular, desprendiment de retina. Totes que són patologies, algunes tenen una regla i altres no.
Esta no me la he visto venir, eh? Jo compleixo tot això que has dit, eh?
La importància, evidentment, de fer una sèrie de revisions per evitar tot aquest problema, però el més important perquè no arribin és no arribar a dioptria, a 4 dioptries. O sigui, tenim que lluitar perquè l'ull no creixi més allà de les 2-3 dioptries, que seria un ull pràcticament normal a tots els efectes.
D'acord, vull dir, la normalitat estaria entre aquestes 2-3 dioptries, aquí seria,
fins aquesta, de
normalitat, eh?
Sí, sí.
Doncs, doctor, si et sembla, la setmana que ve parlem de tractaments sobre la miopia.
Perfecte.
D'acord? Doctor, moltes gràcies. Doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona, que, per cert, us dono el telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, és el 93-301-3003, 93-301-3003, però hi ha persones que durant aquests dies enviaven whatsapps aquí a la ràdio dient, és que no, i per telèfon, per mòbil, vull dir, per whatsapp es pot fer? Sí, també es pot fer, eh? I dono el whatsapp, que és el 680-28-61-42, 680-28-61-42, i també, si teniu cap consulta, ja sabeu que està el mail obert, que és radioconsultavision@gmail.com. Doncs dit això, i ara que ho tenim més clar, la setmana que ve, tal com explicava amb el doctor, mirarem els tractaments. Mirarem els tractaments perquè la setmana que ve penso que ja agafa vacances. A mi no l'he preguntat, però penso que sí que ja agafa vacances. Com estic despistat amb això de les vacances ara mateix, estic allò en un núvol que si estic, que si no estic, una qüestió molt estranya. Però agradable, eh? Bé, estem a punt d'arribar a les dues. De seguida continuem explicant tota l'actualitat. Recordar que totes les xerrades que hem tingut aquí al programa Migdia Cope Catalunya i Andorra, COPE Catalunya i Andorra, les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Ara, res, 30 segons, arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Que acabin de passar una molt bona tarda.